Estàs escoltant Fabricació Pròpia, a Ràdio Estel.
No hi ha barres com un còctel que els homes faci obrir la gana tant per menjar com estimar. No s'ha inventat millor tisana.
Ai... Ai, visca el cabaret.
I el paral·lelo.
Completista, presentadora, activista social i actriu. Es mou com ningú, i ja ho hem comprovat aquí a l'estudi. Sobre uns salons de pam i mig i el seu cabell rosa, la veritat és que és inconfusible. Però encara ho és més la seva ironia, el seu glamour, la seva elegància. Ella podríem dir que és humor i és amor, i ara també és empresària. I és que el proper 14 de setembre al Casino de l'Aliança del Poble Nou estrena el seu propi espectacle, una cita amb la Brigitta.
La barreja surt més bona i el client deixes content.
Brigitta Lamour, molt bona tarda. Com
bona
estàs?
Tarda a tots i a totes. Mira, entusiasmada.
Bueno,
què vols, nena? És que es posa això... És que hauria de ser obligatori a les escoles, nena. Aquest himne és els que ens agraden, els coplets.
Escolta'm, tu només arribar ja has dit, a veure, t'has trobat a l'Ester aquí a Ràdio Estel?
Sí,
però,
el primer.
Però a veure, Ester, no hauria de ser el teu nom aquest, Ester.
No, perquè a més, com tinc aquella cosa de 7 anys que he fet de periodista de carrer, dic, nena, com et dius? I diu Ester. Dic, tu hauries de dir-te Estel.
Clar.
I dic Esteve a la ràdio.
Exacte.
A més, us heu renovat molt.
Molt.
Us heu actualitzat, que això
molt.
És maco, nena.
Molt.
Perquè mira, una cosa no té l'altra. Bueno, suposo que sabeu que una servidora és a l'Opus Gay.
Sí, sí, sí.
Llavors, aquesta és la base. A més, som molt creienta, de debò. Tu ja veuràs, perquè no ens coneixem, tot i que la vida crec que ens
jo
ha fet compartir...
ens ha fet compartir, sobretot, sí. Diguéssim, la passió pel teatre.
Ara. Llavors, no? Tu ja veuràs els ullets, que després de la ironia hi ha molta veritat. Però... la verdadera església et deia això, que
sí.
Jo som molt creient, i la verdadera església, que sabeu que he anat del bracet del pare Manel fins
bueno,
al seu...
és que et volia preguntar també
ah,
pel pare Manel.
És que xarro tant, m'adalanto.
Espera, no t'avancis, Brigitta, perquè jo, mira, com a primera pregunta et volia fer, clar, a veure com és aquesta cita amb la Brigitta, perquè, o sigui, què hem d'esperar a l'Aliança del Poble Nou, que per cert, 4 de setembre, això ja és ja. És ja.
No. 14.
Ai, 14, perdona, què he dit jo?
Perquè això ja va ser ahir, no, nena? 4?
Clar,
que no,
no, saps què passa? Com vam començar ahir, Brigitta, encara tinc el xip d'ahir. Avui és el segon dia. El 14 de setembre, al Casino de l'Aliança del Poble Nou.
En plenes festes majors del Poble Nou, que em fa molta il·lusió, i mira que ho he posat fàcil, eh? Una cita amb la Brigitta.
Fàcil.
No cal posar aquells noms que li posa de goll de goma aquells espectacles, o aquells modernos que ara li posen una avestruz durmiendo de pie en Berlín, i al final és un monòleg de 2 hores que no te n'enteres de res. Doncs no. Una cita amb la Brigitta, doncs sobretot és amor. Jo vull donar amor, però a tot arreu de parla catalana. Aquesta és la base de l'espectacle, és tot un repte, perquè a partir d'ara, a la meva edat, 117 anys, m'han dirigit, quan porto tota la meva vida, fent el que m'ha donat la gana.
Moment, Brigitta, 117 anys...
Nena, vaig néixer per Santa Teresa, saps quan és, no, Santa Teresa?
Santa Teresa, espera't, ara m'enganxaràs, Brigitta.
Ojo, que estem a Ràdio Estel.
Espera't. Ah!
Una pista.
Una pista.
A l'octubre i a meitats. És que més fàcil ja, nena.
A meitats.
Meitat d'octubre, quan és? Meitat.
El 15.
Sí, senyora.
Ah, doncs mira.
Ara, el 15 d'octubre, Santa Teresa, que a més m'identifico molt amb Santa Teresa, perquè allò que és antigament, com la Joana, que li deia la Boja, aquests malnoms, doncs de Boja res, la Joana, perquè ara sabem que aquesta dona va ser una gran patidora i pobreta, una cornuda, però Santa Teresa... De tant que va patir en vida i de tant de dolors, doncs, li venien al·lucinacions. I aquí està la base, però... Era una dona molt empoderada i amb molt de poder en aquella època, que fins i tot els papes li prestaven pleitesia amb ella, eh? I fundadora d'un convent per dones.
Escolta'm una cosa,
no,
però...
Sembla jo més catòlica
no,
que tu.
No, ja ho veig. Escolta'm, deies, però, que aquest és el teu dia. És que ara m'estic perdent.
És que
ara,
tu et fas
Brigitta,
un guió i la Brigitta
i
no té guió.
La Brigitta no té guió, ja ho estic comprovant.
Ja pots trencar el guió.
Però, mira, el trenco.
Sí, sí, sí.
Mira.
Ara, t'has allà... Ara.
Ara, ja està.
Torna a fer-ho, que s'escoltin al micro.
Mira, llançada. Entra. Escolta'm, a veure, però jo sé que aquest homenatge, podríem dir...
Sí.
Va, al Casino,
sí.
Què trobarem?
Trobareu l'activisme, perquè ja sabeu que una servidora és activista i m'agrada... No està bé que ho digui jo, però sí que m'agrada donar veu als que no en tenen. I llavors, durant aquests 7 anys que he estat a la televisió pública de Barcelona, a BTV, doncs el programa social era això. he estat amb el tema de la gentrificació, el tema de la prostitució, el tema dels desnonaments, el tema de la droga, el tema del sense llar, bueno, i llavors això també ho veureu, que això és el primordial, sobretot la improvisació, que una servidora, per això recrearem aquell molino i aquells, bueno, els Tarnaus, els Victòries, els Apolos del segle passat, als anys 20. També trobareu un moment musical. Nena.
Què?
Màgia.
Sí?
Ojo, eh? Tenim el Wallapop triomfant por ahí? Doncs aquí teneu a la Brigipop. T'agrada això? M'ho acabo d'inventar.
Doncs mira, sí, mira. Sí que t'ho compro, perquè, a veure, o sigui...
Mira, ho apuntaré.
Brigida, el text i la direcció compta de la mà del Félix Herzog, no? O sigui, com va estar aquesta... Com ha anat aquesta col·laboració?
Doncs mira, primera... Li perdono tot perquè és guapo. I llavors, m'ha fet un guió, perquè, clar, és un espectacle de 2 hores, una servidora amb un micro en l'escenari.
2 hores, eh?
Sola. Aquí no hi ha tutia, ni trampa, ni cartó. Llavors, ell, arrel de veure amb una presentació que vaig fer al Teatre Condal tot just fa un any, em va vindre a felicitar, que mira que fa anys que em coneix, però no m'havia vist mai en acció.
Val.
Sempre m'havia vist arrel de la televisió. I em va dir, m'ha encantat el tros aquest del guió que li has dit en aquell francès. I quin guió? Però si jo no tinc guió.
Jo vaig sense guió.
I diu, i tu no tens un espectacle propi? Dic, no, tu creus que a la meva edat jo haig d'estar? Si jo hauria d'estar mirant assegurances de vida o una caixa de nogal, perquè jo el dia... Nena, per cert, que se mou la Teresa Campos.
Mira, ara ho està... Fa una estona ho comentàvem.
Una gran comunicadora.
82 anys.
Una gran comunicadora. Jo em quedo amb això, perquè em sap greu que la gent joveneta es quedi amb la part última de la gent. Llavors, clar, com jo no sé el que duraré, intento sempre ser positiva perquè es quedi amb el record aquest últim. Però que sí que és veritat que aquestes grans... Espera que me'n vaig per les rames.
Sí, va, tornem. Anem a l'espectacle. Sí. 2 hores.
2 hores.
Llavors, de funció.
Ell, evidentment, m'ha tingut que fer un guió, que més que un guió és una pauta, perquè el que hi haurà molt és la improvisació. Jo sóc molt de comerç de proximitat. O sigui, baixo a la platea...
Amb el públic.
Sí, perquè és el que m'agrada. Jo, les meves referents van ser, sobretot, que encara tinc la sort de tindre l'amistat de l'Elita Claver, la Manya.
Sí, home.
Aquella gran vedet i amiga, i ara quan vinc a Barcelona són veïnes. I llavors, també hi haurà improvisació, i és un homenatge a totes aquelles dones que els va precedir en el món dels escenaris que no estaven a la Marquesina anunciades. Les grans ja les tinc, que són una Mari Sampera, una Núria Feliu, una Guillermina Mota, però les que no sortien a primera, les primeres ballarines, les coristes, les sastres, les coreògrafes, totes aquestes dones que van fer una gran feina i que en aquella època les tractaven de puces. Llavors, l'homenatge va per totes aquelles
dones. Va per totes aquelles.
I, evidentment, com el seu nom diu, una cita. Tindré una cita amb algú, però fins que no ho veieu, doncs no sabreu amb qui. L'únic que us puc dir és que aquesta és la gràcia. Però no us puc dir amb qui, però ja saps tu que l'amor té moltes formes, no? Ara mateix tu i jo estem fent l'amor.
Sí.
És que l'amor a la ràdio i
els
ulls i la ràdio, per mi...
Sí.
La ràdio, sempre ho explico, que per mi la ràdio és casa meva i la televisió és el menjador. Dintre de casa és el menjador, perquè és la part que es veu, la visual i la que tothom s'ajunta, no? Però la ràdio és la casa sencera. Llavors, això és fer l'amor.
I mira, saps què et dic també? Que jo quan escolto la ràdio, Brigitta, no sé si estaràs a favor o no, però quan m'impressiona o quan estic sorpresa o quan m'agrada, jo veig la ràdio. O sigui, quan l'estic escoltant, però és que em quedo, diguéssim, com bé, distreta, 100%, i només puc veure la ràdio. No sé si m'he explicat
bé. Sí que t'has explicat bé, nena, perquè tu tens estudis. Perquè tu vas estudiar dret. Jo vaig estudiar dreta, perquè no hi havia cadires, però tu vas estudiar dret.
Jo vaig estudiar dret, tens tota la raó. Escolta'm, una altra cosa que sé de la Brigitta és que tu ets nascuda... A veure si ho dic bé, a Pornic, a França.
Sí, és fàcil, el nom del poble. Tu has estat a Miami Platja?
Sí.
Doncs, nena, és com Miami Platja, però a la Bretanya francesa.
Ah.
A més, és molt fàcil, perquè si busqueu oients i oientes, si poseu Pornic, ja us sortirà Brigitta. I si poseu Brigitta, us sortirà Pornic. Saps com el Barça, que li dona nom a la ciutat?
Sí.
Doncs jo li dono en aquell poble. És un poble... de la costa de la Bretanya francesa i és famós el seu château, el seu castell, i sobretot les huitres. Nena, les huitres, saps el que és?
No.
És que no acabo de pronunciar bé perquè no he dinat. I llavors...
No has dinat?
No, perquè si no, no entro en els vestits, nena.
Ai.
Però quan em pregunten quin és el meu truco, doncs és aquest. No dinar.
És no dinar directament. Mira, jo no dino ara aquests dies, Brigitte, ara m'ho
doncs no és bo, nena.
No, ja ho sé que no és
s'ha
bo,
de menjar
és
que 5 cops al dia.
Saps què m'ha passat a mi, Brigitte, aquest any, a tot l'equip? Que estàvem, fèiem un altre horari i ara ens estem, diguéssim, aclimatant.
Sí, a més, els de la tarda han passat al matí.
Exacte,
perquè
la caravana.
Perquè veges que estic al tanto.
Dius, ja ho veig, eh?
Ah,
ja ho veig.
No, no és que m'hagi estudiat o nada, no, és que estic al tanto.
Volia comentar això de Pornic a França, perquè, clar, tu has en català, però tu mai t'has plantejat potser introduir... Bueno, ara em diràs, ja ho faig en francès. Oh, la, la.
Doncs mira, en aquesta cita no ho faig.
Però t'ho estàs pensant.
No, però dintre de l'espectacle ja veureu que no tinc cap problema perquè... Idiomes, querida. Tengo idiomas.
Tienes idiomas. Recordem aquest espectacle, ens ho explicava ara la Brigitte. La Brigitte l'amor és un homenatge a les grans vedets i artistes que actuaven al Paral·lel, de la Barcelona del segle XX. Què ens queda d'aquella herència, Brigitte?
Doncs res.
Mira, ens queda alguna cosa?
No,
res.
Sí, per això estic jo. Jo sóc contemporània de totes elles i per això les vull, sobretot, assenyalar en positiu. Assenyalar-les en positiu perquè s'ho mereixen, però em sap molt greu. I llavors, jo el que vull és, sobretot, que vingui al públic gent jove, perquè tinc ganes... Sí que és veritat que dintre del transformisme, que ara els hi diuen drac, tinc la sort que hi ha una generació nova, però els hi demano que, per favor, totes aquestes dracs tinguin discurs, perquè hem de reivindicar els drets de tothom, els drets de tothom. A mi m'han tingut i em tenen de banderada LGTBIQ+, amb no sé quantes lletres, però els drets de tothom, perquè mira, malauradament, ara li deien a l'Ester, no? A l'Estel, a la ràdio Estel,
sí,
li deia.
A l'Ester.
A la propietària. Li deia precisament el tema de les noies de la selecció espanyola de futbol, no?
Mira.
I llavors això em posa molt nerviosa que no es parli de la fita que han fet, sinó d'aquesta gent encara tan cavernícola. Llavors, el que vull és això. Sobretot, l'espectacle és donar amor i portar-ho a tot arreu de parla catalana. A tot arreu de parla catalana, eh? Quedeu-vos amb això.
Mira, de fet, Brigitte, també ets... podríem dir que al Paral·lel tu vas començar al Molino.
Aquesta va ser la meva porta d'entrada al Molino, que, per cert, jo volia haver tancat un cercle, perquè jo crec que amb els cercles.
Sí.
Però és que resulta que ara que m'he fet empresària, que no surten els números, nena.
Això explica'ns-ho, perquè...
90 clar... localitats només hi ha. I, malauradament, el Molino ara només és façana. Només façana de debò. Perquè l'Ajuntament el va comprar, i llavors aquí es vol portar a licitar perquè algú gestioni, però, clar, no és fàcil. Quin empresari se la juga d'aquesta manera? 90 localitats, quin tipus de negoci montes? I llavors és una pena, perquè està tancat i el Molino hauria d'estar obert perquè és un referent a nivell internacional. Igual que la gent va anar a veure el Moulin Rouge de París, que és obligatori anar.
Sí, bueno, hi vas, clar.
El més obligatori hauria de ser entrar. No fer-se la foto a la façana, eh? Perquè nosaltres vivim del món de l'espectacle. Llavors, la pena és que el Molino, a nivell econòmic, a mi no em va sortir els números, nena. Té tela que estigui parlant de diners quan no he parlat mai. Però la realitat és aquesta. M'he passat de 90 localitats a 806 al Teatre Casino L'Aliança del Poblenou. O sigui, mentre estem fent aquest interviu, ja podeu anar a comprar les entrades. Ho haig d'aplanar.
El casino d'Aliança del Poblenou, recordeu, no el 4 de setembre, com he dit abans,
no,
sinó el 14.
14 ja... i a les 8 de la tarda, una única funció.
Una única funció, un únic dia, per veure la Brigitte l'amor. De fet, abans parlaves de BTV, Brigitte, que vas ser-hi 8 anys, eh que sí?
Sí, senyora.
Clar, és una etapa que tu sempre has reconegut estar-ne molt agraïda.
És que s'ha de ser agraïda, nena.
Sempre. Però, clar, va tenir un final bastant dur, no, Brigitte?
Més lleig.
Lleig, podríem dir-ho així.
I vaig patir més pels meus companys periodistes de raça que portaven 20 anys, 15, 10, pares a família, mares a família, que un dia, sense saber-ho, arriben allà i els hi diuen que els acomiaden, no? A mi em va agafar... que anava a gravar precisament aquell dia el programa dedicat a l'humor, que mira quina ironia de la vida, i me n'assabento per un periodista del País, d'Alfonso Congostrino. I clar, va ser tot un despropòsit perquè, més que ens fessin fora, es van encarregar els tres programes de cultura, i sobretot, que sempre reivindica una servidora, amb diners públics. Això és titularitat pública i ens devem, amb els nostres impostos, a que la televisió pública faci aquest servei. I aquesta és la pena, que es van carregar els tres programes de cultura. I després les maneres, perquè ens van tractar com si fóssim una multinacional, molt impersonal, que jo no vaig poder acomiadar de l'audiència. Llavors, clar, 8 anys donant veu i no pots acomiadar-te, doncs és una pena. Vols fer un vídeo?
Mira, vols recordar aquest vídeo?
Bueno, és d'Orillo. Va.
Sí?
Sí, posa.
Veus amb cor?
Sí.
Va, Paula, posa'ns-el.
Avui a les 11 del matí m'han comunicat que una servidora ja no formarà part de la família de BTV. Han estat molts anys, de molta experiència, de molta vivència, i em quedo amb lo positiu. Només tinc paraules d'agraïment. Malauradament, no m'han agradat les formes en què m'ho han fet. Ha faltat la humanitat que jo, durant tant temps, des del primer dia i fins avui, he donat. Aquesta mirada als ulls, aquesta mirada a la cara i aquesta complicitat, perquè al final són persones. Moltes gràcies de tot cor. Estic molt emocionada, però ho faré i tiraré endavant, perquè m'heu donat tant carinyo que sempre us portaré en el meu cor.
Què? Que fort.
T'has emocionat, eh?
Sí, perquè sí que és veritat, té tela, nena, vaig ser molt valenta. Va ser el segon cop a la meva vida que vaig fer un vídeo tan trist. Aquest va ser el segon, el primer va ser quan es va morir un familiar, molt directe, i vaig tenir que fer veure que no passava res. Però sí que t'haig de dir, sempre agraïda, però sí que t'haig de dir que crec que ja no ho tornaria a fer, perquè no... Jo vaig ser molt justa, i ara ho t'ho puc explicar. El vaig voler enregistrar, saps que no tinc guió, que...
Sí, que ho vaig sense guió.
Però vaig donar-li sola a casa, li vaig donar el play, vaig posar a plorar com una magdalena, que mai sé d'on ve aquesta expressió.
Aquesta expressió.
I resulta que vaig tenir que parar. Saps el que vaig fer? Vaig cremar un encens, vaig encendre un encens, i dic, quan s'acabi, torno. I va ser així. Vaig deixar que aquell encens es cremés, vaig donar-li el play... I em va sortir. I saps el que vaig fer? Enviar-li al subdirector de BTV, aviam què li semblava. Es va posar a plorar i diu, però si t'acabem d'acomiadar, per què m'envies això? Si em sembla bé tot el que facis i més. Dic, no, però jo vull quedar bé. Dic, jo ho he fet d'acord i ja està. Llavors, però sí que et dic que ara no el faria, nena, he après molt.
Ara ja no el faria.
Saps doncs, per què? Perquè he vist que companys meus estan patint, nena. Jo no. Jo sempre he tirat endavant, jo he estat un regal. Som 8 anys, ha estat una plataforma. El que passa que feia un mes que havia estat 8 anys sent imatge de respecte.
Clar, i enyores aquella etapa? Visita?
Per favor, és que la vull tornar a fer on sigui, perquè vull seguir donant veu. Vull seguir donant veu. Però bueno, ara que m'he fet autogestionada, diu nena, això...
Vols dir... No, que...
Productora...
Sí, t'autogestiones tu mateixa.
Autogestiono. Doncs això ja serà això també, eh? Això serà una altra vegada tindre el contacte, però sí, m'encantaria poder tindre aquest espai de tindre cites amb tot el món.
Fixa't tu que ara estem repassant Ai, no m'agrada dir-ho així, la trajectòria de la Brigitta.
Sí, nena, trajectòria, que em porto 3 o 4.
117 anys.
Donen per molt.
Abans parlaves del pare Manel, però ara en parlarem. Vas presentar la gala de la UNIG Sonrises de Bombay.
L'últim que he fet, solidari. Bueno, molta emoció, a més, amb un carinyo que em van tractar allà a l'Udegas, que l'Udegas és casa meva, però és que tota la entitat Sonrises de Bombay, clar, que amb una servidora comptin per aquestes cosetes, doncs a mi em plena molt d'orgull i em plena d'energia positiva.
I de fet, ara deies això, no? També t'hem vist moltíssimes vegades a la gala Guanyat del Cel amb el pare Manel, no? Aquí coneixes personalment
el pare Manel. Sí, a més, tinc la sort... Mira, primer vaig tindre la sort, dintre de la desgràcia, de substituir en el gran Carles Flavià. Quan ell va traspassar, van voler que una servidora fos la substituta per presentar la gala. I després... amb el pare Manel, l'últim cop que va pujar a un escenari va ser amb una servidora, amb una gala que vaig fer benèfica per Càritas a Torredembarra. I després amb la mala pata que va morir de la Covid i fins a l'últim dia vaig estar del bracet d'ell. I bueno, he tingut molta sort, ja haig de ser agraïda. Si només tinc sort, nena...
Mira, és que ara m'estaves fent pensar, ara, Brigitta, no?, amb el fet de ser agraïda a la vida, que és importantíssim, no?
És que és la base, perquè, nena, tu saps com està el món, si ja ho saps, que estàs del dia, i hem d'estar al dia. aquí al costat de casa, no cal anar gaire ben lluny. Ahir vaig passejar una estoneta pel Paral·lel, eren 11:45 de la nit.
T'agrada passejar?
Molt.
I per Barcelona?
I m'agrada molt el
Paral·lel.
El nostre, tenim aquesta paraula catalana, badà.
Badà?
M'encanta, sí. M'encanta. I Barcelona, és que no te l'acabes. Llavors, ahir a 11:45 de la nit, doncs, bueno, vaig veure un noi vivint al carrer, jo, molt jove. Guapo, jove, i això em va tocar el cor i vaig fer una mica de xerradeta amb ell, però no cal anar gaire lluny per saber i per donar gràcies a lo bé que estem nosaltres, perquè tenim per dormir, tenim aigua corrent i tenim salut.
I vivim.
I salut,
sí. que és importantíssim. Sí. Brigitte, tu ara estàs treballant en més projectes, però, perquè et podem veure aquest dia únic, el 14 de setembre, sí, al casino, amb la cita amb la Brigitte, però ja sou, jo, amb l'emprenedor aquest, segur que estàs pensant ja en altres coses, no?
Ojo, que clar, no només la Shakira factura. I a més, i la Barbie, nena?
Oh, què ens...
Per favor,
que, mira,
una pel·lícula... recaudació multimilionària, que ha d'explicar dues hores una nina, ha dit, doncs jo també faig un espectacle, havia de ser recaudo el mateix. Doncs sí, tinc molts projectes i és veritat, tinc tres ja en el cap, que jo volia que el projecte número 2 fos el número 1, però ara em mana tothom i em van dir no, primer l'1 i després el 2, però el 2 també us agradarà molt, perquè l'1, una cita amb la Brigitte, passaran moltes coses. Sí.
No, digues.
Sí, passaran moltes coses en dues hores, perquè dona per molt, però hi haurà un moment musical, hi haurà un moment d'activisme, hi haurà un moment de reflexió, però sobretot hi haurà molt d'humor. La màgia, nena, no us ho podeu perdre. Una servidora fent màgia. Ojo, eh?
Ja te'n recordes del que has dit abans de la màgia?
Jo no. Ara... Em vols apuntar, nena?
Mira, se m'ha passat ràpid.
La Wallapop o
alguna cosa així. Sí, com ho has dit.
No ho sé,
ha quedat bé.
Aquesta és la gràcia.
Clar, que és la improvisació del moment.
Però sí, tinc molts projectes tinc un molt maco, però no el puc explicar perquè m'arrenyen. T'ho casco, però tinc a partir del gener una cosa molt maca aquí a Barcelona.
Que tens ganes.
Moltes, perquè a més, l'únic que es pot donar de pista és que com m'agrada molt sempre estar amb la gent gran, perquè som una societat que mirem d'esquenes a la gent gran i no ho he entès mai, no, mai ho he entès, però ja de ben petita, eh? Doncs tinc un projecte molt maco per la ciutat de Barcelona, que, nena, al gener ja em pots... Mira.
Escolta, perquè els tenim bastant oblidats de la gent gran, Brigitte.
Perquè... Totalment, bueno, perquè la societat nostra és així de desagraïda. Hi ha altres societats, aquí mateix, on estem avui a Sants, com a Hostafrancs o Barri de Gràcia i Raval, la comunitat gitana, la gent gran, són els mestres, són els savis, són els referents, són els que se'ls va consultar. Llavors nosaltres no, nosaltres d'aquesta societat tot ha de ser jove, tot ha de ser fresc, i la gent ens ha d'ensenyar a la gent gran, i més aquesta generació nostra que l'estem perdent. I això és un testimoni que han passat guerra, postguerra.
Mira, Brigitte...
Ai, que no vull posar sèrie.
No, però m'agrada molt aquesta reflexió, perquè hem d'anar acabant, però m'agrada molt aquesta...
Ai, sí. Però si no m'has deixat dir res. He dit, haig de fer promoció, no?
Escolta, mira, no t'ho creuràs, però portem gairebé mitja hora parlant,
Saps per què? Perquè estem a gust. Perquè no vull dir res, però a vegades vaig a cada lloc que m'adormo.
Escolta, una cosa... Però, Brigitte, escolta'm, que m'ha agradat molt el que has dit, aquesta reflexió final. Aprendre. Saps per què? Perquè tot seguit, mira, tenim una companya, la Montse Pi Bernat, lingüista, que aquesta és la primera temporada de Fabricació Pròpia.
Ai, la lingüista tindrà una feina amb mi. Bueno, per cert, un record, no?, per la Carme Junyent.
Mira, ara tot seguit...
M'he quedat amb les ganes de conèixer-la. Perquè jo, em va fer molta gràcia, perquè jo he estat a l'Institut d'Estudis Catalans, per cert, que lleig que no la van tindre. Allà no la van tindre en compte, però bueno, és igual. I vaig entrevistar els catedràtics, sí, i llavors amb un senyor d'aquells estudis reglats em va dir que parlava un català molt incorrecte, però que podia fer-ho i que li agradava que parlés així. I vaig dir, bueno, sí que és vital que els acadèmics tenen una manera i el poble té una altra, però tot val.
Home, l'important és que es parli el català.
Per favor, després... aquest és el llegat que vull que quedi de la gran Mari Carme Junyent. Que es parli.
Junyent.
A més, ho vaig posar a les xarxes, nena.
No, i l'important és aprendre. Sí. I per això, mira, tot seguit, la Montse Pi Bernat, avui al Fabricació Pròpia, demana la paraula i demana la paraula aprendre.
Que maco, nena. Es diu així la secció.
Demano la paraula, però avui dedicat, doncs, justament a la Carme Junyent, que moria aquest cap de setmana. Brigitte, l'amor, gràcies per acompanyar-nos aquesta tarda. Gràcies per haver jugat amb amb el Fabricació Pròpia i molta sort el 14 de setembre.
Salut!
Al casino de l'Aliança del Poble Nou.
Salut i gràcies per la difusió.
Una cita amb la Brigitte.
Així és.
Que vagi bé, gràcies.
Fabricació Pròpia. Cada tarda de dilluns a divendres, de 2:15 a 6 de la tarda. Els caps de setmana descansem.
Demano la paraula.
Bona tarda i ben tornada, Montserrat, Pibernat.
Bona tarda.
Comences curs i igualment com els milers d'estudiants de primària i secundària que el dimecres comencen escola i institut. I has triat una paraula molt relacionada amb aquest fet.
Exacte, sí. Primer de tot, bona tarda, perquè jo sempre deia bon dia,
bon
no?
Dia.
I em costa ara dir bona tarda. Doncs mira, exacte, el dia 6 comença el curs escolar, que és demà, i la paraula d'avui va molt lligada als alumnes i als mestres. I mira, permet-me un moment que recordi especialment avui una dona, lingüista, mestra i professora, que va morir el cap de setmana, que és la Carme Junyent, que ella doncs, no va renunciar mai a estar atenta a les llengües, i sobretot a les africanes, no? Però també i especialment a la llengua catalana, al seu ús i pervivència, entre moltíssims aspectes. Per tant, doncs, avui també li podem dedicar aquest demano la paraula amb
totalment
ella.
Totalment d'acord.
Va per ella i per tots els alumnes. I per això et pregunto, Mercè, què s'hi va fer a l'escola?
Dona, a l'escola. A veure, t'ensenyen a llegir, a comptar i a entendre.
Exacte. I tot això ho podem aplegar en un sol verb. Avui, doncs, amb ganes d'ampliar coneixement, ens endinsarem en el verb aprendre.
Om tu hi ha après que no som immortals, que el present ens sorprèn i que viure és fer un pas i un altre pas. He après que no hi ha cap perill.
Clar, a veure, és que aprendre, gran verb, aprendre... Sempre hem d'aprendre coses, Montse. A veure, per on vols començar avui?
Doncs mira, mirem d'on ve, si et sembla.
Va.
Aprendre, tots ho podem explicar, que vol dir adquirir coneixement mitjançant l'estudi, i és un mot que ens arriba directament doncs, del llatí. Aprendere, amb una H intercalada per aquí al mig. És una paraula que es va formar ja en llatí sobre el verb prendere, que és el nostre prendre, i que al seu torn es va formar sobre una altra paraula, endere, que volia dir atrapar o agafar. És a dir, que primer tenia mendere, sobre seu s'hi va posar el prefix pre, prendere, i després s'hi va col·locar un altre prefix, at, que indicava direcció, a aquest aprendere. De manera que aprendere venia a significar alguna cosa així com ara anar a atrapar una cosa amb previsió, saber-la, conèixer-la i, per tant, aprendre-la.
Perfecte, em sembla perfecte. Una cosa, et puc preguntar un dubte que tinc amb aquesta paraula, però és un dubte de pronúncia, eh?
Sí, tant, digues.
A veure, doncs no sé, mai si m'equivoco o no, si he de dir, Montse, la R d'aprendre, que em costa de dir,
sí.
Aprendre o aprendre. Mm. És que, a veure, ho dic
aprendre
així...
Aprendre o aprendre.
Clar.
No? Ja, bona observació, sí, perquè en català de vegades no es pronuncia la R de segons quines paraules. Fixa't que no només passa amb aquest aprendre. També tenim la paraula arbre o marbre,
sí.
No? Que diem, molt sovint diem, no la pronunciem la R, i diem arbre i mabre.
Sí.
Això no és greu ni està malament. És un fenomen de la pronúncia i està perfectament acceptat.
Ostres, això m'agrada,
sí, sí.
El del fenomen de la
pronúncia. Cada variant de català té la seva pronúncia. N'hi ha que la pronuncien i n'hi ha que no. Per què passa? Doncs generalment perquè el tenim molt a prop una altra R. La proximitat d'aquesta altra R i dificulta la pronúncia, i això és el que comporta. És el que passa amb els verbs derivats d'aquest prendre, com el mateix prendre, comprendre, sorprendre i el nostre aprendre d'avui, clar.
I mira, i més concretament nosaltres, que també tenim aquest gran dubte de títol.
Estàs escoltant Fabricació Pròpia, amb Mercè Raga.
I allà vaig aprendre que tot depèn de mi.
Clar, llavors, ara m'ha quedat clar, perquè estàs escoltant també el separador del nostre títol i també ve una mica enllaçat, amb la paraula.
Exacte, o sigui... hi ha erres que ens molesten, que és difícil.
Que és difícil. Jo crec que ho estem aconseguint, però ja portem un recompte d'errades, diguéssim, a volum. Crec que són poques, podrien ser més, per això. No sé com ho veia. El Ferran em fa així amb el cap volent dir, no ho sé, ja haurem de fer això del recompte. Per tant, que em quedi clar, Montse, en quant a pronúncia, es pot dir aprendre o aprendre, no? Aquesta R.
De fet, no és que es pugui dir, és que el més usual és dir aprendre, sense la R, a la parla nostra del català central.
Clar.
Aprendre. No cal fer l'esforç de dir aprendre.
Val.
No cal.
I què fem en català del verb?
Doncs mira, primer us explicaré com el fem servir, aquest verb. Ja veuràs què vull dir. Fem servir aprendre en sentit d'aprendre una cosa. Cal aprendre la lliçó, diem. Després podem fer servir aquest verb acompanyat de les preposicions a i de. Ja veuràs. Podem dir he d'aprendre a callar a temps o els nens petits aprenen a parlar sense esforç. I amb la preposició de, que avui no és tan usual, però també podríem dir, per exemple, el president ha après de parlar bé. De parlar bé. He après de llegir. No és tan usual, ja et dic.
No, és que sona com més estrany, no?
Sona però potser més d'un registre més formal,
sí,
no? Després tenim un ús pronominal d'aprendre, que és aprendre's. M'he après de memòria la cançó. Tres maneres d'aprendre.
I amb aprendre tenim expressions de frases fetes, que
sí,
és el que més m'agrada a mi.
Sí, ja veuràs que sí. Ja veureu tots que en fem servir i força. Primer, quan en castellà diuen allò d'aprender de cabeza, en català no és aprendre de cap, sinó aprendre de cor o aprendre de memòria. Després hi ha una cançó popular catalana, que no sé si la saps, que deia aquella de la Mare de Déu, quan era xiqueta, anava a costura a aprendre de lletra.
Sí,
què
sí,
és aprendre
sí,
de lletra?
Què és? A veure, és llegir, pot ser o no?
Exactament, és llegir. Aprendre de lletra és llegir. I és una expressió molt, molt bonica, trobo. També paral·lela a aquesta expressió, si el que es vol aprendre és música, hi ha l'expressió aprendre de nota. Aprendre de lletra, aprendre de nota. Un altre matís. Quan volem explicar que d'una cosa que ha passat n'hem quedat assabentats i escarmentats, diem que hem après la lliçó. I derivada d'aquesta aprendre la lliçó, podem fer-la servir senzillament amb el pronom en, aprendre'n. Mira, si ho recordeu, es va fer molt famosa l'expressió, una expressió que deia que n'aprenguin, que va pronunciar en el seu dia el president del Barça.
President.
Sí, Joan Laporta, en un documental, em penso que era, no?, que acabava dient que n'aprenguin.
Sí.
És a dir, que vol dir que escarmentin, no?, i que vegin el pa que s'hi dona, oi?
Doncs sí, sí, aquest que n'aprenguin, que és tot un clàssic. Arribem a la meva part preferida, ara sí. Aquests refranys.
Els refranys. No, no et deixaré sense aquesta part final, sisplau. Mercè. Apunteu, que avui n'hi ha de ben macos. El primer, aquell que ha de ser batxiller, aprendre ha de menester. Més clar, l'aigua. També es diu que per aprendre cal entendre.
Clar.
I escolteu aquest. Mentre el mestre es va fent vell, tu hauràs d'aprendre el que sap ell.
Bona.
I més, sabeu allò del mai no estar per aprendre?
Uh-huh.
Doncs ho podem dir així. Val més aprendre de vell que morir ruc.
Aquesta sí, que l'he escoltat. Sí, sí, sí.
I en tenim d'altres àmbits, per exemple, del mar. Si vols aprendre a resar, vés per la mar. Això es veu que fa referència als perills que comportava navegar.
Val.
Es veu que quan estaves al mar et veies en perill i ja de seguida et venia el resar, oi? Si vols aprendre a resar, vés per la mar.
Vés per la mar.
I acabo amb un d'aquells de saviesa popular tan i tan certa que diuen a Menorca i que he trobat molt bonic i que fa així. Lo que s'aprèn en esbrès sempre hi és. Esbrès és el bressol.
Bona.
El que s'aprèn en esbrès sempre hi és. I, per tant, doncs, bon inici de curs i aprendre força a tothom.
I Montse, que n'aprenguin.
Que n'aprenguin.
Gràcies.
Ràdio Estel. Segueix els podcasts de Ràdio Estel i presumeix. Troba'ls a Spotify, a radioestel.cat o a l'app de Ràdio Estel Oficial i aprèn sobre vins, música, gastronomia i nutrició, psicologia i molt més. Presumeix del que escoltes. Presumeix dels podcasts de Ràdio Estel.
T'has acostumat tant a veure la pobresa que de vegades deixes de fer-ho i els qui la pateixen es tornen invisibles. Per això, a Càritas et demanem que no miris cap a una altra banda, perquè amb tu podem aconseguir que moltes persones tinguin una vida millor. Tu hi tens molt a veure.
Fes un donatiu a caritascatalunya.cat.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Fabricació pròpia.
Aquí estic al Pompeia, que no he pogut arribar-me fins al Condes de Belllloc per donar-vos una abraçada, i el nani també, que és tan puntual i arriba a l'hora, però en canvi jo que sempre arribo tard.
Tardes de ràdio.
En una habitació del Pompeia, perquè estava baix a la terrassa, però ve gent i crida i tal, i quan m'han trucat he pujat aquí amb un puesto tranquil.
Amb segell de qualitat.
Va, que passant, millor dit, mira, més que passant, falten 4 minuts per arribar a 4:45. Tot seguit parlarem de llocs desconeguts, de misteris, amb Míriam del Río, responsable de Go BCN Rutes, que la tenim preparadíssima per entrar. Però és que, res, quan passaven pocs minuts de les 4, ha saltat una última hora, Marta Jarque.
Què tal? Bona tarda.
Bona tarda de nou.
Una notícia, bé, que la veritat és que feia temps que se'n parlava molt, era un dels noms doncs, que sonava i efectivament sembla que la Reial Federació Espanyola de Futbol doncs, hauria destituït el seleccionador Jorge Vilda, recordem doncs, ara a finals d'agost l'entrenador de la selecció espanyola de futbol doncs, que es va fer amb el campionat del món doncs, a Austràlia, fa ben poquet. Un campionat del món que, per altra banda, evidentment ha quedat eclipsat completament per aquestes, per les imatges i les accions de Rubiales, i que ara sembla, diem sembla, perquè la Federació Espanyola de Futbol no ha més cap comunicat.
De futbol femení, recordem-ho.
De moment a xarxes el darrer comunicat oficial que tenen penjat és aquest que demanava disculpes al món del futbol i al conjunt de la societat, precisament per les accions de Rubiales, i per valorar aquesta possible destitució i també, doncs, si serà la primera de moltes. Saludem a aquesta hora l'Àngels Fàbregas, coordinadora de futbol i poliesportiu al diari Esport, que era un dels diaris, precisament, doncs, que publicava aquesta notícia. Àngels, bona tarda i gràcies per atendre'ns.
Hola, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. No sé, ara ho dèiem, sembla que el primer de caure doncs, ha estat Jorge Vilda. No sé, com valores aquesta destitució, si era previsible o també doncs, us ha agafat de forma inesperada?
Bueno, no, era absolutament previsible. Ja es comentava que cauria, o sigui, que era qüestió d'hores. Sembla ser que li han comunicat amb ell ja ho sap oficialment, però encara no ho han fet oficial la federació, però vull dir, era un tema que caia pel seu propi pes, sobretot després de la seva imatge aplaudint el senyor Rubiales en aquell discurs infecte que va fer, i a més després recolzant-lo, no? Vull dir, si volen realment netejar la federació i fer un acte de contrició, això havia de ser, i crec, sota el meu punt de vista, que ha de ser la primera de moltes accions que ha de fer la Federació Espanyola per netejar la seva imatge.
Clar, evidentment, Jorge Vilda sembla que el cromo ja el podem treure de l'àlbum, però és clar que el gran nom, que és el de Rubiales, clar, evidentment, segueix sense voler dimitir, sembla que aquesta dimissió doncs, no, ni molt menys s'espera. Què creus que passarà amb aquesta figura? Perquè, clar, el que s'hagués pogut arreglar, com tu deies, en aquest discurs, disculpant-se i dimitint, sembla que resisteix.
A veure, jo crec que dimitir no dimitirà. O sigui, està clar que no dimitirà per moltes pressions, perquè ja ens ha deixat moltes senyals de quin és el seu perfil i la seva manera de veure les coses i d'actuar, no? El TAT tampoc va ajudar, no? Considerant que era greu la seva acció i no molt greu. Per tant, no sé... Jo crec que en el càrrec no tornarà, però no sé exactament sota quin paraigües això es podrà produir, no? L'hauran de fer fora d'alguna manera, perquè jo crec que ell no marxa ni amb aigua calenta, eh?
Recordem que per ara està inhabilitat.
Sí.
Veurem. No sé, ja per acabar, no sé si tu consideres que aquesta serà l'única destitució en l'entorn del futbol femení, la de Jorge Vilda, o ara potser doncs, això aniran caient un darrere l'altre.
No ho sé, però jo crec que ja no és només del futbol femení, és com tota l'entitat, no? que està anclada en el passat. Molts dels membres de la federació són no sé, del mateix perfil que el Rubial, per tant jo crec que que si realment volen fer un canvi d'imatge i apostar i que ens creiem tot això que ara, perquè ha passat això, perquè això mai havien mostrat aquesta cara feminista, per dir-ho d'alguna manera, doncs si volen que ens ho creiem, jo crec que sí que hi hauria d'haver més destitucions de l'organisme, no? Dintre de l'organisme.
Veurem com evolucionen, com se segueixen escrivint aquestes
institucions, com funcionen. Això està, és un tema de molt del passat, molt caspós, i no sé, ja veurem a veure com evoluciona. Tant de bo sigui un primer pas per
a l'inici d'un nou, no?, d'una nova pàgina, per dir-ho així, perquè efectivament les darreres notícies que rebem, doncs, són pàgines negres i terrorífiques. Àngels Fàbregas, coordinadora de futbol i poliesportiva al diari Esport, gràcies per atendre'ns i que tinguis molt bona tarda.
Igualment, vinga, una abraçada.
Doncs ho dèiem ara, amb la Marta Harkey, que ens ha passat aquesta última hora, de moment, però, com dèiem, confirmada. Que necessitàvem...
La federació només encara cap comunicat, encara... però sembla que sí, que ja se li ha comunicat a Jorge Vilda, fins ara, doncs això, seleccionador de futbol femení, doncs que la federació ja no compta amb ell.
Doncs estarem pendents al butlletí informatiu d'aquesta casa, que ens poden explicar en el punt de les 5, però, Harke, gràcies per aquesta última hora.
A tu.
Ara anem a parlar una mica de llocs desconeguts aquí al Fabricació Pròpia. Candela, estàs preparada o no?
Preparadíssima.
Perquè abans, clar, estàvem parlant i hem dit jo crec que la Candela seria bé que s'unís en aquest espai, que ens atem aquest dimarts amb la Míriam del Río, responsable de Go Vicena Rutes. Tot això després d'aquesta petita pausa.
Ràdio Estel. És l'app de Ràdio Estel. És la teva. És la ràdio a la carta. És la ràdio en directe. És podcast. És Ànima Estel. És tot el que imagines i més. Busca-la com a Ràdio Estel Oficial i queda-te-la per sempre. És l'app de Ràdio Estel. La teva actualitat la trobes a radioestel.cat. Segueix tot allò que t'interessa a la nostra web i estigues al dia del que t'importa. radioestel.cat. La teva actualitat sempre al dia. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Fabricació pròpia.
Que passen de 3:45 de la tarda, ho dèiem abans. Avui ens adem aquest espai, aquesta secció dedicada als llocs desconeguts aquí al Fabricació Pròpia, i per molts de vosaltres, el lloc, el destí on anirem avui, Candela Figueres, podem dir que és conegut, però és desconegut el seu origen.
Sí, de fet estic esperant amb moltíssimes ganes que la Míriam ens ho expliqui.
Doncs mira, què et sembla si la saludem primer de tot a la Míriam del Río, una de les responsables de Go Vicena Rutes. Míriam, com estàs? Bona tarda.
Molt bé, bona tarda.
Benvinguda al Fabricació Pròpia. Abans d'entrar en aquesta ruta que ens vols parlar avui, explica'ns una mica què feu a Go Vicena Rutes.
Doncs mira, nosaltres bàsicament ens dediquem a promoure una mica tot el que és la cultura i la història de Barcelona. El que passa és que nosaltres estem més centrats en els barcelonins, que diu barcelonins, Barcelona, Catalunya, Espanya. Bé, la gent ens pregunta, escolta, feu rutes per turistes? Dic, mira, les fem de tant en tant, però no és el que ens agrada més. A nosaltres ens agrada més explicar la història a la gent d'aquí, perquè trobo que ho gaudeixen més, pots aprofundir molt més en la història, i com ells tenen ja, doncs, evidentment, un background important, una base, doncs és fantàstic veure les cares d'al·lucinar, no? Que diuen, mare meva, he passat per aquí 50 cops i no m'havia fixat.
I no m'havia fixat en aquest detall, no?
Exacte, funciona així. Aleshores, promovem una mica tot el que és la cultura i la història, però sempre des d'una perspectiva entretinguda, dinàmica, i sobretot que la gent passi una molt bona estona, que quan acabi la ruta digui, ostres, tinc ganes de tornar.
La ruta estrella.
Ostres, en tenim unes quantes, potser, mira, la que aniria millor amb el tema que toca avui seria la ruta secreta.
La ruta secreta per Barcelona.
Comencem bé.
Has fet, Candela, aquesta
ruta? No, ja estic ansiosa.
No, ho sento, però...
És secreta.
No us puc explicar de què va.
És que anava a dir, és secreta, no us puc explicar, no?
Si has participat i l'has fet,
calla't
i no diguis res.
No, però sempre, mira, aquesta ruta consisteix bàsicament en tota l'estona passejar pel casc antic de la ciutat, per la zona medieval, etc. Però de tots els racons que visitem, jo t'explico primer la versió oficial, el que la gent coneix, i després la versió secreta oculta, el que la gent normalment no coneix d'aquell espai, no? Aleshores, és molt xulo perquè dius, ostres, jo pensava, començo la ruta pensant una cosa i l'acabo pensant una altra, no? Per exemple, uns banys jueus que hi ha amagats dintre una botiga de mobles, per exemple, decoració modernista que hi ha a una joguineria, bueno, una botiga de joguines, coses molt curioses que la gent, bueno, de fet, passa pel davant 50 cops.
Clar. Però Barcelona té molts secrets amagats, és a dir, tu quan et vas començar a entrar en aquest món, perquè suposo que sempre hi ha una primera vegada, et va sorprendre sí. De dir, uau, Barcelona, és sí. Molt més del que veiem i ens imaginem.
Totalment. De fet, la gent ho gaudeix molt, i jo la primera, perquè moltes de les coses que he descobert, al cap i a la fi, m'he documentat, he investigat, jo soc periodista, i la meva feina... O sigui, m'he dedicat una mica a aquesta
branca,
tasca, no?
No?
d'investigació, però moltes coses les he descobert moltes vegades per casualitat. Passant pel davant
uau,
i dic...
Això també està molt
bé. I dic, escolta, què és això? De vegades recordo un cop que estàvem passejant per la zona del Gòtic i vaig veure un cartell molt estrany que deia no sé què, jardín tal de no sé què. I vaig dir, què és això? I anava amb el meu pare i li vaig dir, papa, anem a entrar aquí dintre, què tal? El meu pare, estàs segura? Que això sembla molt raro. Jo de ben, anem cap a dintre,
cap allà.
No? I vam entrar i vam descobrir un jardí secret que hi havia amagat dintre d'un hotel, que era una antiga casa d'un indià del segle XVIII. Brutal.
I aquest jardí diria que és accessible, que tu pots entrar?
És accessible, el que passa és que has de saber per on.
Has de saber la porta.
És secret.
Va, que ens queden res, 8 minuts amb la Míriam del Río, que ens agradaria, doncs, avui que, per començar, et feies referència al barri gòtic, sí. I ens plantejaves aquesta pregunta, si el barri del gòtic és real. Com vols dir que si és real?
No és real. De fet, es va crear a principis del segle XX, val? Us poso una mica en context, perquè Barcelona mai ha tingut un barri gòtic com a tal, sinó que el barri antic era un barri romànic. Bé, hi havia un parell d'edificis gòtics, potser, però la resta tot era romànic. Un barri que a finals del segle XIX estava massificat, era brut, hi havia un moviment obrer doncs, molt important. Aleshores, a principis del segle XX, la burgesia catalana de l'època va voler col·locar Barcelona en el punt de mira com un dels destins europeus a visitar en aquell moment, com a París, com a Londres, i es va donar que un centre històric doncs, sense cap mena d'interès arquitectònic no cridava l'atenció, no afavoria l'arribada de turistes, no tenia atractiu, vaja. Aleshores, clar, ells van dir, escolta, en aquest moment... Tothom està al·lucinant amb l'art gòtic, perquè el gòtic és com molt exuberant, és monumental i està molt de moda. Però clar, aquí diuen, escolta, però aquí no tenim barri gòtic. Bueno, no passa res. Si no el tenim, ens l'inventem.
I no
així ho van fer. Van decidir reconvertir tota la zona en un espai monumental amb elements aparentment antics, però que en realitat no ho eren.
Però, per exemple, quins són els edificis traslladats al barri gòtic, no? Que tinguem s'escandela, com aquests
que
referents aquests,
ara. Exacte.
A veure, n'hi ha molts, però perquè us poseu una mica en situació. Tothom coneix la famosa plaça Sant Felip Neri.
Sí. Vale.
A la plaça Sant Felip Neri hi ha 4 edificis. Un és una església, l'església Sant Felip Neri, una escola i 2 edificis, un hotel i un altre edifici. Hi ha 2 edificis que originalment no estaven allà. Un és l'edifici del Gremi dels Calderers i l'altre és l'edifici del Gremi dels Sabaters. L'edifici del Gremi dels Sabaters estava originalment al carrer Mercaders, al Born, i l'edifici del Gremi dels Calderers és el que és avui en dia l'escola. Hi ha una escola, l'escola Neri, em sembla que es diu. Doncs aquest edifici estava originalment davant de la catedral, a la plaça de la catedral, davant de la Pia Almoina, doncs estava allà. I es van traslladar tots 2 edificis a la plaça i es va fer tan bé... que sembla que sempre han estat allà. I us preguntareu, a veure, això com es va fer? Val? Per què?
Clar, perquè jo ara m'imagino traslladant, diguéssim, no?
Sí.
Els 2 gremis allà dins, no? No
com s'ho
va fer? A veure, m'explico. Tot comença amb l'obertura de la Via Laietana. Quan molts edificis que sí que eren gòtics, però de la zona del Born, doncs queden afectats per la construcció d'aquesta via. Aleshores, bueno, es comencen a enderrocar molts edificis, però d'altres els sap greu i comencen a emmagatzemar-los. I dius, com s'emmagatzema un edifici? Doncs
comences a desmuntar, enumeres totes les pedretes...
Peça per peça, clar.
Exacte.
Un inventari de peces.
Ho guardes en un magatzem municipal i quan li trobes l'ubicació que et sembla que quedarà bé...
Un magatzem municipal?
Sí. T'imagines? És com l'àrea de 51, no? D'Indiana Jones, allà.
Jo crec que encara hi ha algun monument també desmuntat per allà esperant tornar a ser ubicat.
Buscar lloc. Això segur, això segur. Aleshores, així ho van fer. Els van trobar aquesta ubicació, per exemple, aquests dos edificis a Sant Felip Neri. I així es van anar construint el barri gòtic de Barcelona, que en realitat es deia Barri de la Catedral, que és molt més conseqüent.
Té molta més lògica, perquè hi havia la catedral, clar.
Però fixeu-vos que van fer una campanya de màrqueting tan brutal en aquella època, i ho van fer tan bé, que avui en dia tots nosaltres encara continuem dient el barri gòtic, quan en realitat no és gòtic.
És que és clar, és que és això, clar, no és gòtic.
No, no, van fer campanya de naming,
i,
perfecte.
I els ha funcionat, sens dubte, perquè, clar, el barri de la catedral és, clar, òbviament és un dels barris més visitats de Barcelona capital. Però, Míriam, dius que aquest fet de traslladar edificis no només ha passat aquí, sinó en altres capitals,
sí,
no, d'Europa?
Sí, sí, sí. De fet, no és un fet aïllat que sigui... No, és que mira, a Barcelona som així d'estranys, de raros. No, no, no. Això va passar arreu d'Europa. Us puc donar un parell d'exemples, però sobretot penseu que tot això comença a canviar a partir del segle XVIII. Perquè fins al segle XVIII, a tota Europa, doncs, escolta, quan hi havia un problema, hi havia algun edifici que estava envellit, que estava en mal estat, pum, s'enderrocava i s'ha acabat el tema. Però a partir del segle XVIII hi ha un punt d'inflexió. Aquest punt d'inflexió és quan es descobreixen les ruïnes de Pompeia a Nàpols. Punt d'inflexió importantíssim. Comença una fascinació inexistent fins aleshores, tot s'ha de dir, per tot allò que és antic. Mm. I això acaba culminant al segle XIX amb les campanyes d'Egipte. Ostres, fantàstic, tothom al·lucinant amb les pedres, quan abans les pedres i els edificis antics només eren cantera de pedra. Per tant, els edificis antics passen de ser cantera de pedra a restaurar-se. Exemples d'això a Europa, per exemple.
Per exemple?
França, que ho tenim aquí al costat. La ciutat de Carcassonne.
Home.
Heu estat?
Sí. Sí.
Superbonica, supermaca, tothom... Ai, que ben conservada, és medieval.
Estàs dient que és un recull de llocs del món.
Té trampa.
Sí, exacte. Sí, hi ha trampa aquí el tema. A veure, vosaltres recordeu l'imatge de tota la fortificació, de la muralla i tal, aquelles torres acabades en punxa, d'acord? Les torres originalment no tenien punxa. Les van posar després, quan es va fer una restauració de tota la ciutat, de la Cité, perquè van considerar que estèticament quedaven més maques. I això ho van fer.
Amb
I
es
van quedar...
Punxa,
sí, va, es van quedar així, tan amples.
O sigui que era directament estètica, no és que s'intentés seguir l'estil de l'època en què s'havien creat, com ara passaria que es posaria la mà al cel molts arqueòlegs.
Això és una cosa que en arquitectura es diu restauració en estil, que vol dir que tu intentes embellir el que hi havia. Que si tu creus que això anava per aquesta via, però no estàs molt seguint, no passa res. Tu posa-li punxa a la torre, que quedaràs molt bé. I un altre exemple que per mi em sembla meravellós, la catedral de Notre-Dame a París.
Què dius ara, també?
Ara direu, què passa aquí?
I què va passar? Mira, vale. Un minut.
Un minut, t'ho explico en 20. La catedral de Notre-Dame, tothom coneix les gàrgoles.
Sí, home.
Originalment no hi havia gàrgoles. No hi havia. I et diré per què. L'església va quedar molt malmesa durant la Revolució Francesa. Arran de la Revolució, quan es va començar a restaurar, van decidir que quedaria molt millor amb unes gàrgoles, perquè la persona que havia començat a fer la restauració, que va ser un tal Violet Leduc, havia llegit Nuestra Senyora de París de l'escriptor Víctor Hugo i la història del Jorobado de Notre Dame.
I
va dir, escolta, saps què?
Posem-li
posarem gàrgoles, tu. Gàrgoles.
Doncs escolta, Míriam del Río, responsable de Go BCN Rutes. Moltes gràcies per aquesta ruta.
A vosaltres.
Va, temps de notícies i tornem al Fabricació.
Arrive